Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Nit de celebració per al cinema espanyol després de les nominacions, no per esperades, més que merescudes, de La Sociedad de la Nieve a millor pel·lícula internacional i millor maquillatge i perruqueria, i de Robot Dreams a millor llargmetratge d'animació. Aquest és el moment en què Pablo Berger ho celebrava. Potser ja a aquestes alçades toca reconèixer que a casa nostra no només es fa bon cinema, molt bon cinema, sinó que a més tenim grans cineastes de projecció internacional. Per una banda, el cineasta basc ha tornat a demostrar que l'animació sempre es pot reconvertir i que potser no calen tantes paraules per entregar-se un sentiment que interpel·la alhora a petits i grans. I de l'altra, amb Juan Antonio Bayona, ja em perdonaran, però se m'acaben paraules i adjectius. El director català signa un film emotiu, cru i amb cert caràcter espiritual que ha tornat a batre rècords tant a la gran pantalla com a plataforma. En només 11 dies, només 11, Netflix ha fet 51 milions de visionats d'aquesta pel·lícula. I de nou ho ha fet fent història. Només Pedro Almodóvar, amb dues pel·lícules, Hablé con ella i Madres paral·leles, havia arribat als Oscars amb dues nominacions. Doncs bé, ja en són tres. A casa nostra també es fa bon cinema, molt bon cinema. Només cal entendre dues coses. Cal anar al cinema i cal que les pel·lícules i les polítiques de l'Estat recolzin aquesta indústria per tal que la pantalla no s'apagui mai. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dimecres 24 de gener del 2024? Andreu González, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 del matí parlarem amb la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, Glòria Judà, per valorar la vaga d'infermeres i sanitaris dins el context del tercer acord de l'Institut Català de la Salut i totes les mobilitzacions que ha provocat, sobretot per part de les infermeres. Un dia en el que també, com cada dimecres, obrirem la tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanahuja. A partir de les 11 del matí parlarem de coses quotidianes amb David Balaguer, que avui ens porta fins al cinema, i quan passin uns minuts de 11:45 del matí parlarem amb el raper Raiden, que el passat 18 de gener va publicar la seva última novel·la, Votos en contra. I a partir de les 12, de la mà de la nostra vocal coach de confiança, Clara Luna, parlarem de les segones veus i tot seguit obrirem, com cada dia, la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I ja per encarar la recta final del programa, a partir de la 1 del migdia parlarem dels Foguerons de Gràcia, que cada any se celebren per Sant Antoni, i també parlarem amb l'entitat Catalunya Camina, que demana regular els semàfors del carrer Aragó, un dels carrers amb més sinistralitat de la ciutat. També ens quedarà temps per saber on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dimecres. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
La llei d'amnistia blindarà els acusats de terrorisme. Així ho han acordat PSOE, Junts i Esquerra.
El pacte defineix que terrorisme és si hi ha intenció de violar greument drets humans. D'aquesta manera, els responsables de Tsunami Democràtic o dels CDRs de l'operació Judas podrien beneficiar-se de l'amnistia. Tot plegat després que el jutge Manuel García Castellón els mantingui a la causa per terrorisme.
I Pere Aragonès reforça el nucli dur del govern a un any d'esgotar la legislatura. El president ascendeix Laura Vilagrà com a vicepresidenta i Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació.
Sí, aquests moviments busquen reforçar la imatge de l'executiu de cara a les eleccions del 2025. Tot i això, Junts els veu com una estratègia electoral. Avui està previst que Aragonès comparegui davant el ple del Parlament per informar d'aquests canvis.
Xavier Trias suspèn les converses amb Jaume Collboni per formar govern a Barcelona a l'espera que el PSC, diu, decideixi amb qui vol formar l'executiu.
I mentrestant, l'exalcaldessa de Colau recorda als socialistes que amb un pacte amb Esquerra no en té prou prou per sumar majoria i li torna a reclamar un tripartit que inclogui els comuns.
I el film català La Sociedad de la Nieve aspira a 2 Oscars.
La pel·lícula de Juan Antonio Bayona opta a l'Oscar a millor pel·lícula internacional i a millor maquillatge i perruqueria. Robot Dreams també competirà per l'estatueta millor pel·lícula animada. Tot i això, Oppenheimer és la gran favorita als premis amb 13 nominacions, després de Pobres criatures amb 11 candidatures i Los asesinos de la luna amb 10.
Anem cap als esports. Pol Corredor, Ira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Barça i Girona busquen el seu bitllet per les semifinals de la Copa.
Els veuran en un partidàs contra l'Atlètic Club a Bilbao amb la presència de Cancelo i Christensen, els gironins, amb ganes de fer història contra el Mallorca. Seria la primera vegada que el club arriba a unes semis de Copa.
I la Federació Espanyola de Futbol ha denunciat davant la Guàrdia Civil la filtració d'àudios interns del VAR.
A més, manté una altra investigació oberta per saber exactament què ha passat amb els àudios que Gerard Romero ha publicat aquests dies al seu canal Gigantes. Segons la cadena SER, els àrbitres admeten 2 errors en les jugades clau del Madrid-Almeria.
Cara bé de l'actualitat, Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia, avui parlarem de l'últim càlcul que han fet alguns dels científics més prestigiosos de tot el món. Es diu el rellotge de l'apocalipsi i ens situa només a 90 segons de desaparèixer com a humanitat. I finalment acabarem escoltant com sona el nou tema de Sara Roy, que es diu Cor de cendra.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però 8 i gairebé 6 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb boires a les comarques de l'interior, especialment al Pla de Lleida, que dificulta ni força la visibilitat, i a la resta del país un matí que cada vegada serà més assolellat. Marxaran els núvols alts, desapareixeran també les boirines i moltes boires, i això donarà pas a un dia de sol i, sobretot, d'altes temperatures diurnes. Ara mateix fa fred, tot i que ja han pujat les temperatures respecte a les d'ahir, i al migdia tindrem temperatures avui entre els 19 i els 23 o 24 graus. Per tant, temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. De cara a demà esperem temperatures més altes. De fet, entre demà i divendres les màximes poden sobrepassar els 25 graus a molts punts de Catalunya i arribar ben bé fins als 26 o gairebé 27. Aquestes temperatures començarien a baixar a partir de divendres, però sempre es mantindrien superiors a les normals per l'època de l'any. I com que tenim anticicló, haurem de continuar parlant de sol i d'aquestes boires matinals ben bé fins a migdia duraran a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, aquí l'ambient no serà tan suau com a la resta de Catalunya. Ha destacat també avui la formació d'alguns bancs de boira a punts de la costa i allà on hi hagi boira al litoral, aquí l'ambient sí que serà més fresc que la resta del país. Però d'augment, de cara als propers dies, no esperem cap mena de pluja.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Bernat Pareja, molt bon dia.
Bon dia. A la C-17, 3 quilòmetres de circulació amb congestió a l'alçada de Granollers en sentit nord per culpa d'unes obres. A la B-23, 2 quilòmetres de marxa lenta a l'alçada de Sant Vicent dels Horts per entrar a Barcelona. A la 2, 5 quilòmetres de circulació amb retencions intermitents arribant al nus del Llobregat. A la C-58, 4 quilòmetres de retencions a l'alçada de Ripollet, direcció Sabadell, i 2 quilòmetres de congestió arribant al nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt trobem marxa lenta intermitent en tota la seva llargada en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, retencions entre el nus del Besòs i Ciutat Vella en sentit Llobregat i entre el nus del Besòs i Torre Baró direcció al Vallès. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia. Què tal?
Bé, home.
Sí?
Sí.
Dimecres. Anem traient...
Sí, sí. En qui li donem el bon dia avui, va?
Mira, ja ho heu dit a l'editorial i als titulars, però que quedi ben clar, eh? Bon dia als nominats catalans pels Oscars. Pablo Berger, el Caravanero, pel Robot Dreams...
I sí, bona... els nominats catalans, eh?
Bueno, aquest és basc, però la producció és catalana. Les peles els ha posat un català.
Ah, això sí.
Eh? Doncs aquest per Robot Dreams i Juan Antonio Bayona, el germà de Carlos, pel qui estigui una mica despistat, per La Sociedad de la Nieve.
Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada en una bola de cristal. Una soledad agita cuando todo se termina.
Ismael Serrano,
una
eh?
Mica, una mica pillat, però...
Ismael Serrano, per cert, que ve a tocar el guitar, sí. Dins del festival Guitar BSN.
Ve molt,
i que ja no puc dir, perquè estem a molts dies de fer-ho, ja puc dir que el tindrem per telèfon.
El tindrem, sí. El tindrem, i això sempre és un luxe, eh? Ismael Serrano a Ràdio Estel. Doncs Juan Antonio Bayona ha aconseguit la fita d'estar nominat als Oscars i, a més, per partida doble, la seva darrera pel·lícula competirà per l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, però també en la categoria lleugera. vull dir, de millor maquillatge i perruqueria, la Sociedad de la Nieve haurà de competir en aquesta categoria amb la italiana Lo Capitano, la japonesa Perfect Days, l'alemanya Sala de Professores i la britànica La Zona d'Interès. A més, la producció catalana Robot Dreams ha entrat en la llista de nominades al millor llargmetratge d'animació després de guanyar el Premi del Cinema Europeu al millor film animat i de les exitoses estrenes a Cannes, per exemple, i altres festivals. També a França, la pel·lícula del director basc Pablo Berger buscarà enamorar els acadèmics de Hollywood. Tots sabem que ha estat clau el seu pas per la caravana per presentar la pel·lícula. Després d'això, imparable. Bueno, i el Juan Antonio va venir al
Fabricació Pròpia
amb el germà bo, amb el Carlos.
Passen per aquí, per Radio Estel, escolta'm.
I escolta, això és un trampolí.
De Radio Estel a Hollywood.
Això és un trampolí. A veure si gana el Berger a Spider-Man a través del metaverso. L'has vista? És una fumada espectacular.
La Spider-Man?
Sí.
No.
Doncs, ànims, si la veus. Enhorabuena a los quasi premiados i bon dia per ells.
I qui necessitarà vitamines aquest matí?
Bueno, sense sortir de l'àmbit dels Oscars, una mica de vitamines per la no nominada Margot Robbie.
Amb Margot Robbie, que totes les porres li donaven la nominació, eh?
Sí, home, la veritat és que Barbie ha estat una d'aquestes pel·lícules que més ha caigut entre els favorits als Oscars entre la seva estrena i el dia de les nominacions. Sí, va començar molt forta i va anar perdent una mica de pistonada. En aquest sentit, Oppenheimer ha aguantat millor, no? El tirón. La pel·lícula de la Nina de Rosa està nominada a 8 estatuetes, però a les xarxes no s'han pres gens bé el que consideren un menyspreu. I és que ni Margot Robbie, la protagonista, ni Greta Gerwig, la directora, estan nominades a millor actriu o millor directora. En canvi, Ryan Gosling sí que és un dels candidats a millor actor protagonista i a Amèrica Ferrera a millor actriu secundària. Les crítiques, tenint en compte que és una pel·lícula que busca i reivindica l'empoderament femení, han anat cap a l'acadèmia. Consideren que això no ha estat ben vist i que consideren injust que no hagin de veure premiada amb una candidatura a aquesta iniciativa. Per la seva banda, Ryan Gosling ha fet públic un comunicat en què lamenta les absències de Robbie de la directora, un comunicat que s'ha fet viral. Efectivament, en fi, vitamines per elles i molts ànims d'aquí.
Déu-n'hi-do, escolta'm.
Haurien d'haver vingut a la caravana.
Exacte. Els darrers Oscars no surten de polèmiques, eh?
No, s'envenyen cosetes.
Sí, sí, que si actors racialitzats, que si elles...
Que si cladallots en directe...
Sí, sí, que sí, exacte. De tot. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Bueno, aquí fem un canvi de terç, que m'agrada molt. Jo crec que els usuaris del metro de Madrid, que ahir van viure un concert improvisat...
Ep.
I sorpresa, per part d'un dels artistes del moment. Andy Lucas. Tanto la quería... selecció musical que porto, perquè a Baby Girl, que ho sàpiga la gent, heu ballat com si fossin les 3 del matí a Òmnium, que no sé si existeix com a discoteca, però de moment m'ha vingut al cap, i Sílvia Muñoz ha tret un metxero, estava fent aquí com si fos un concert, ara mateix.
Ai, no diguis molt Òmnium, que ve el Constitucional, saps el que et vull dir?
Ah, bueno,
val.
Doncs ho retiro. Una altra, Amnèsia.
Ara.
Amnèsia.
Té nom de discoteca, eh?
Amnèsia.
Discoteca... Òmnium. Amnèsia té nom de discoteca...
De discoteca independentista?
No, precisament.
Ah, de peles. Bueno. Ja sabem que després... Canviem de terç.
Sí,
ja sabem que després de més de 20 anys de carrera plens d'èxits i cançons mítiques, el duo Andy i Lucas s'acomiada aquest any 2024 amb la gira Els nostres darrers acords, un duet que ha deixat empremta profunda en la història musical del nostre país i en les nostres orelles, sobretot per la part interna. Ja ha quedat una cosa profunda. Doncs bé, aquests darrers moments, com a duo, estan plens de generositat i ahir van veure a les xarxes vídeos d'un moment màgic com que el duo pujava a un vagó del metro de Madrid i ni cortos ni perezosos oferien una cançó a capella per als usuaris que viatjaven tan tranquils. Aquest és el moment.
De discriminació por la que yo sufro la musa de mi amor.
Un fuerte aplauso, la verdad. Fuerte la ovación.
¿Van pasar gorra o no?
Fuerte la ovación. Després van passar la gorra, una ayudita. És triste pedir, más triste robar. Doncs també et dic que la gent no s'immuta, eh? La gent és com si plogués, una cosa increïble.
Sí, jo crec que aplaudeixen ells.
És que, sí, ells
si
mateixos.
Si escoltem l'àudio, sense veure el vídeo, jo no he vist, eh? Però jo crec que aplaudeixen ells dos.
La gent es queda impassible i només et porto el text del tuit que compartia el vídeo del moment.
Sí.
L'infern deu ser alguna cosa com aquesta. Atrapats al metro amb Andy i Lucas. En fi. Joan.
Què?
Jo crec que la Núria i tu heu d'aprendre d'Andy i Lucas i oferir informatius gratuïts un dia d'aquests als usuaris del metro de Barcelona. L'Andreu li agradarà la iniciativa. Si ho fan Andy Lucas, vosaltres no en sou menys, s'ho mereixen els usuaris del TMB. Mentrestant, que us gaudeixin informativament a les zones.
No em provoquis.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui us comencem explicant a l'informatiu de la caravana que la llei d'amnistia blindarà els acusats de terrorisme per evitar que els jutges condemnin els responsables de Tsunami Democràtic o del CDR de l'operació Judas. Les esmenes aprovades s'agafen al Conveni Europeu dels Drets Humans. Però ben bé, què és el que hi diu aquest text? Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia. El text aprovat a la Comissió de Justícia, que fa referència als articles 2 i 3 del Conveni Europeu de Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari, diu que només queden fora de l'amnistia els casos en què, de forma manifesta i amb intenció directa, hagin violat greument els drets humans. Aquesta és la via que han trobat el PSOE, Esquerra i Junts per evitar les maniobres del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que acusa de terrorisme Carles Puigdemont, Marta Rovira i altres persones amb l'organització de Tsunami Democràtic o diversos membres del CDR, l'operació Judas. Tant Esquerra com Junts han celebrat l'aprovació de les esmenes i han criticat la manipulació de la llei que està fent la magistratura. Ho han dit la diputada dels Republicans, Pilar Vall-Llogera, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
Vostès estan banalitzant a través de l'actuació dels seus jutjats el que és el terrorisme, que es va veure molt aclarat a Madrid el 2004. Allò és terrorisme.
Una llei integral que agafi a tothom i que sigui d'aplicació immediata. Per tant, quan aquests jutges o alguns intenten elaborar aquest manual per combatre aquesta llei, el que no es pot esperar de nosaltres és que no mirem de reforçar-la.
A més, Núria, la Comissió de Justícia també ha aprovat una segona esmena.
Sí, una segona esmena que obliga a aturar les causes contra els imputats pel procés i que exigeix que surtin en llibertat totes les persones que es beneficiïn de la llei d'amnistia. Amb l'aprovació d'aquestes esmenes, la llei té llum verda per votar-se al ple del Congrés dimarts que ve. Tot apunta que el text tirarà endavant amb els vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu i BNG, els mateixos que han votat a favor de les dues esmenes aprovades avui.
Tot i això, però Junts per Catalunya manté vives diverses esmenes que tenen com a objectiu ampliar el blindatge de la llei d'amnistia perquè inclogui el màxim de casos, incloses les accions de Laufer contra el procés independentista que les instruccions judicials no relacionen directament amb els fets.
L'objectiu de la formació de Puigdemont, segons fonts del partit, és obrir al màxim el ventall i delimitar el marge d'acció per no deixar la pilota als jutges en la interpretació de l'àmbit de l'aplicació de la llei. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat aquest dimarts que fins al dia 30, en què s'aprova el text del ple del Congrés, encara hi ha partit.
I també us expliquem un dia com avui que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet canvis en el si del govern quan falta un any perquè esgoti la legislatura. Nomena la fins ara consellera de la presidència, Laura Vilagrà, com a vicepresidenta. I el cap de l'oficina del president, Sergi Sabrià, ascendeix a viceconseller d'Estratègia i Comunicació. Aquests moviments busquen reforçar la imatge del govern de cara a les eleccions del 2025. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Canvis en el nucli dur d'Aragonès per encarar l'últim any de legislatura i esvaieixi els dubtes sobre la possibilitat d'un avançament electoral. El govern ascendeix Vilagrà al càrrec de vicepresidenta del govern perquè tingui més força a l'hora d'afrontar negociacions com són el traspàs de Rodalies o el finançament singular de Catalunya.
Que avui doncs, hi hagi una vicepresidenta del govern de Catalunya que acompanyi a la consellera d'Economia per donar molta més força política doncs el que és la negociació en l'àmbit financer per reduir i acabar amb l'espoli fiscal, per a mi no és una qüestió cosmètica.
També nomena Sabrià com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació i li atorga la potestat de poder entrar a les reunions del Consell Executiu i també de difondre de primera mà l'acció de govern als mitjans. Els canvis en aquesta àrea tenen com a objectiu que el govern tingui més força durant tots aquests mesos a l'hora de donar a conèixer les seves accions, ja que Esquerra sap que en joc hi ha poder continuar al Palau de la Generalitat.
Un Pere Aragonès, per cert, que ha sol·licitat compareixer davant del ple del Parlament, que comença aquest dimecres, per informar dels canvis del govern. Des de presidència preveuen que la compareixença tingui lloc després de la sessió de control. Per cert, gràcies, Judit. I d'altra banda, per Junts per Catalunya, els canvis que ha fet el govern són una estratègia electoral que no posa en solució als grans reptes que té Catalunya, com la sequera o l'educació.
El portaveu del partit, Josep Rius, pensa que l'única finalitat de crear la figura del viceconseller de comunicació és intentar netejar la imatge del govern davant la mala gestió que considera que està fent l'executiu de Pere Aragonès.
Considerem que aquests anuncis són un retoc cosmètic que s'han de llegir amb clau electoral i per intentar una remuntada a la desesperada. En segon lloc, considerem també que no aporten res a la gestió del govern en un moment en què el país té reptes i emergències molt importants.
Rius també critica que s'ascendeixi de càrrec la fins ara consellera de la presidència, Laura Vilagrà, quan fa uns mesos el seu departament va estar a l'ull de l'huracà per les oposicions per fer d'interí personal funcionari.
I passem cap a la política municipal, perquè Barcelona Junts suspèn les converses amb Jaume Collboni per formar govern. El partit de Xavier Trias diu que aturen les negociacions a l'espera que el PSC decideixi amb qui vol governar.
El portaveu de Junts, Jordi Martí Galbis, considera que tota la responsabilitat està en mans de l'alcalde Jaume Collboni.
És evident que ell ha de decidir, ho hem dit des del primer dia, ho direm fins que acabi aquest procés de negociacions o de converses amb altres grups. Està en mans de l'alcalde Collboni i del PSC a decidir si volen un soci de govern responsable que va guanyar les eleccions i que implica un canvi en el futur d'aquesta ciutat o vol reiterar en la fórmula fracassada del tripartit.
Des de Junts asseguren que en l'última trobada amb Collboni l'alcalde va explicar a Trias que han canviat les prioritats i que hi haurà més dificultats perquè Junts arribi a acords amb el PSC. Jordi Martí Galbis també ha confirmat que Trias seguirà l'Ajuntament fins que s'aclareixin els possibles acords de govern, sigui quin sigui el resultat.
Mentrestant, Esquerra Republicana veu molt receptiu al PSC amb el model de ciutat que volen els republicans. En una entrevista al diari Ara, la presidenta del grup municipal, Elisenda Alemany, ha evitat referir-se a un tripartit amb els comuns, però ha recordat que Trias i Colau han governat sense majories.
Alemanya ha manifestat que la militància decidirà si Esquerra entra al govern municipal. Tot i això, ha destacat que veu més receptiu a Collboni del que esperaven, tot i que encara creu que hi ha possibilitats que els socialistes s'avinguin amb els partits de la dreta. La presidenta del grup municipal ha explicat que no ha parlat de la governabilitat amb els comuns, però remet aquesta responsabilitat a Collboni.
Precisament sobre aquestes negociacions, l'exalcaldessa Ada Colau recorda al PSC que amb un pacte amb Esquerra no en té prou per sumar aquesta majoria.
Colau ha insistit que l'única opció per governar la capital catalana amb estabilitat és un tripartit que uneixi PSC, Comuns i Esquerra Republicana i que només amb els republicans els grans projectes de ciutat quedarien igualment aturats. Són declaracions de l'exalcaldessa Catalunya Ràdio.
Perquè hi hagi un pressupost, hi ha d'haver una majoria que assumi com a mínim 21. Això només dona amb dues fórmules possibles. O amb Junts, per una banda, mirant cap a la dreta, o cap a l'esquerra, amb nosaltres i amb Esquerra Republicana. Només amb Esquerra Republicana no surten els números i no tenen majoria ni per aprovar grans plans urbanístics, ni pressupostos, ni res.
La líder dels comuns assegura que en la reunió que va mantenir dissabte en Collboni, aquest li va confirmar que el seu objectiu és un pacte 3 amb comuns i republicans. Colau també ha dit que si l'acord encara no s'ha tancat és per la falta de voluntat política de l'alcalde socialista.
I us informàvem, tot just començar aquest programa, la Sociedad de la Nieve i Robot Dreams han fet bons els pronòstics més optimistes i competiran als Oscars.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha fet públic aquest dimarts el llistat definitiu de les nominades per la 96a edició, entre les quals s'hi troba l'última pel·lícula de Juan Antonio Bayona, que optarà a l'Oscar Internacional i a millor maquillatge i perruqueria. Així reaccionava el cineasta català a la nominació.
Molt contents, molt contents. La categoria de pel·lícula internacional, la competició és molt forta, estàs treballant, competint amb les millors pel·lícules de tot el món i bueno, molt contents per tot l'equip, per tot la indústria del cinema espanyol, que també ens va escollir, i després per tots els amics d'Uruguai, d'Argentina, de Xile. És una pel·lícula molt especial amb un equip molt gran i estem tots molt feliços.
I el bateig en l'animació de Pablo Berger amb Robot Dreams és candidat a recollir l'estatueta millor pel·lícula animada. Tots dos films es van presentar en festivals internacionals. Robot Dreams es va veure per primera vegada a la gran pantalla a la secció oficial de Cannes, mentre que La Sociedad de la Nieve va tancar la mostra de Venècia. Tot i això, Oppenheimer és la gran preferida als premis. En 13 nominacions la segueixen de ben a prop Pobres Criatures amb 11 candidatures i Los Asesinos de la Luna amb 10. La cerimònia se celebrarà el proper 10 de març a Los Angeles amb Jimmy Kimmel com a conductor per quarta vegada.
Us ho dèiem també a l'inici, perquè siguem conscients del que significa tot plegat La Sociedad de la Nieve. Només Pedro Almodóvar, amb dues pel·lícules, que són Hable con ella i Madres Paralelas, dos de les seves grans pel·lícules, havia arribat als Oscars amb dues nominacions, com a pel·lícula espanyola i, per tant, com a pel·lícula estrangera als Oscars. La Sociedad de la Nieve també ho fa per primera vegada. No ho fa una pel·lícula d'Almodóvar. Dos, és una pel·lícula que en 11 dies ha aconseguit 51 milions de visualitzacions a una plataforma digital, que és una bestiesa. És una bestiesa. I encara una altra. Si aquesta pel·lícula no guanya... Això és opinió personal, però si aquesta pel·lícula no guanya l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, és precisament perquè és una pel·lícula de Netflix i tots sabem com es porta Netflix amb Hollywood. ...25 minuts que passen de les 8 del matí... No deixeu anar el cafè perquè encara us expliquem més notícies. I és que encara ho cueix a l'Operació Catalunya la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, que ara és que era l'enllaç entre la cúpula interior i la cúpula policial, admet que sí que es va investigar l'independentisme, però nega que es fés de forma il·legal. Segons ha explicat a RAC1, totes les indagacions que es van fer eren perquè Interior tenia indicis de fets delictius. Ho explicava així.
No existió nunca nada parecido.
No existió una operación Cataluña, ¿eh?
Cataluña, una operación entendida como pues una preparación, unos antecedentes, una ejecución, un reparto de roles. No, radicalmente no. Lo que es evidente que se produjeron fueron actuaciones policiales, algunas enmarcadas en lo que se denomina la policía judicial, que evidentemente pues persigue esclarecer y poner a disposición de los jueces los hechos delictivos.
Des que el van destituir fa 7 anys i mig, els mitjans no han parat de publicar gravacions i missatges d'ell i tot un grapat de comissaris de la policia patriòtica com Eugenio Pino, José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño. Moltes de les converses giraven entorn de l'Operació Catalunya, perquè com a secretari d'Estat de Seguretat era l'enllaç entre la cúpula del Ministeri de l'Interior i els comandaments policials que s'encarregaven d'investigar l'independentisme.
I dèiem que encara cueix aquesta Operació Catalunya. Jo crec que en els propers dies encara sabrem més coses, però és que fa ben pocs minuts acabem de saber, gràcies a una investigació de RAC1, que s'ha descobert que la policia patriòtica va utilitzar un veí de Jordi Sánchez per espiar-lo. Pepe Gotera i Otilio, una miqueta? Doncs ja ho tindríem. I el Partit Popular preguntarà a la comissió sobre el cas Pegasus del Congrés quina informació es va sostreure del mòbil del president Sánchez.
El govern espanyol va denunciar aquesta infiltració l'any passat, però el cas va quedar arxivat per la manca de cooperació judicial d'Israel. El vicesecretari general del Partit Popular, Esteban González Pons, ha assegurat que és molt més greu robar informació al president d'Espanya que en aquest cas intervenir un mòbil amb autorització en referència a l'espionatge a líders independentistes. D'altra banda, González Pons ha carregat contra el Tribunal Constitucional, assegurant que és el càncer de l'estat de dret a l'estat espanyol, tot afirmant que el seu partit no recorrerà res a aquest tribunal.
Que a nadie le sorprenda que el Partido Popular un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional. Que a nadie le sorprenda. Y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal.
Unes declaracions, per cert, que el PSOE ha denunciat que són impròpies d'un demòcrata.
Fons socialistes han indicat que no hi ha pas enrere que dissimuli el que pensa González Pons del Tribunal Constitucional i han afegit que no hi ha disculpa que pugui tapar l'atac que ha fet els magistrats que en formen part.
I Salut investiga si el cap de Ripoll no ha atès d'urgències 5 famílies en situació irregular.
El rotatiu havia difós que famílies de la ciutat presidida per l'alcaldessa d'ultradreta Sílvia Orriols havien denunciat no haver aconseguit atenció sanitària. Segons ha avançat El Periódico, Salut ha obert obert una investigació i ha insistit als centres del Ripollès, especialment els de Ripoll, que s'ha de garantir a tothom l'atenció urgent. Per l'atenció no urgent, a més, existeix un conveni amb la Creu Roja que, si l'entitat determina que una persona és vulnerable, Salut li expedeix targeta sanitària.
I canviem de qüestió perquè 70.000 famílies vulnerables a Espanya tindran targetes Moneder per comprar aliments. Així ho ha acordat el govern espanyol i la distribuirà Creu Roja.
La quantitat de les targetes anirà en funció del nombre de membres que tingui cada família. Per exemple, un sol adult i un menor rebran 130 euros al mes, un adult amb dos menors 160 euros, quatre membres 190 i cinc membres o més 220 euros. Les targetes Moneder es començaran a repartir a partir del mes d'abril i en funció de les necessitats de cada beneficiari es podran mantenir fins a un màxim d'un any.
Una ajuda que busca, en part, fer front a l'elevada inflació. El doctor en Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós, preveu que comenci a moderar-se d'aquí un parell de mesos. Són declaracions en aquest mateix programa.
Nosaltres esperem, la major part dels analistes esperen que cap a la situació, cap a la segon semestre de l'any i fins i tot ja a partir de la primavera, l'estabilitat de preus serà més elevada que l'altra, que fins ara. És a dir, que anirem a taxes d'inflació més baixes. Una altra cosa és que pugui passar amb els conflictes en curs.
I encara us expliquem a aquesta hora que 24 escoles públiques de la ciutat de Barcelona estrenaran el curs que ve un sistema de climatització que permetrà als alumnes fer classes amb la temperatura adequada.
La intenció és ampliar aquest sistema a 170 centres des d'ara fins al 2029. S'espera poder resoldre, entre d'altres, el problema de la calor a les aules que tantes queixes ha generat als últims cursos. Així ho explica la segona tinenta d'alcaldia a Barcelona, Maria Eugènia Gay.
En aquest sentit, doncs, ajudarem a mantenir les temperatures adequades als centres durant tots els mesos de l'any. No només és un pla clima que afectarà els mesos d'estiu, sinó també els mesos de màxima temperatures de fred.
A finals de juny començaran les obres, que s'allargaran fins a l'octubre. L'Ajuntament també ha explicat que aquesta inversió es pagarà amb els diners que recauda de l'impost que paguen els turistes.
Estaria bé que, a part de la climatització, també s'acabés amb els barracons a les escoles. El curs 2023, Catalunya va començar amb 961 barracons escolars. 14 menys que l'any anterior, però 961 barracons escolars, que déu-n'hi-do. I sobre la sequera, el Port de Barcelona només deixarà que els clauers rebin aigua en casos d'extrema necessitat i quan no trobin alternatives viables per poder abastir-se totalment.
En un comunicat, els gestors del port han explicat que es tracta d'una autorregulació del sector que permet reduir els consums d'aigua per ajustar-se a les futures restriccions. Tot plegat quan s'activi la fase d'emergència a causa de la persistent sequera, segurament a partir de la setmana vinent. La despesa d'aigua dels grans creuers que atraquen a Barcelona ha estat en la diana de les campanyes ecologistes que denuncien el fort impacte ambiental de tenir aquests enormes vaixells atracats.
I fem un punt d'informació internacional. Turquia ratifica l'ingrés de Suècia a l'OTAN després de mesos de bloqueig en un país nòrdic que demanava des de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna.
Així ho ha anunciat la missió de Suècia a l'OTAN en una entrada a la xarxa social X. L'antic Twitter ha assegurat que Suècia està a punt per contribuir a la seguretat de tots els aliats. L'ambaixador nord-americà a Turquia també ha celebrat la notícia i ha considerat que és un pas crític per l'enfortiment de l'organització militar, que avui en dia és més important que mai.
Avenç molt important també per al tractament de l'Alzheimer. Investigadors de l'Hospital de Sant Pau han descobert que una simple analítica de sang serveix per diagnosticar l'Alzheimer, també de forma precoç, dècades abans que la malaltia es manifesti.
La prova és molt simple, no invasiva, amb una fiabilitat de més del 90% i està a punt de ser comercialitzada. La recerca s'ha orientat a localitzar biomarcadors en sang que permeten fer el diagnòstic de forma menys invasiva i així detectar persones amb la malaltia encara sense símptomes. La implementació d'aquest tipus de prova podria millorar significativament l'avaluació clínica i també el reclutament d'assaigs clínics, així com facilitar la gestió de pacients i proporcionar accés oportú a teràpies modificatòries.
I els casos de grip a Catalunya continuen a la baixa una setmana més i es modera el nivell de transmissió, segons ha indicat el Departament de Salut.
Ara mateix la incidència estimada és de 284 casos per cada 100.000 habitants i els diagnòstics a l'atenció primària han tornat a baixar per segona setmana seguida després de l'escalada de contagis durant el mes de desembre i també la primera setmana de gener. Ara bé, la incidència de la grip en infants augmenta i des de Salut indiquen que aquesta pujada podria indicar, igual que l'any passat, l'inici d'un segon pic de grip.
8 i 33 minuts, un cinquè home vinculat a l'operació contra el terrorisme jihadista del passat 16 de gener s'ha entregat a l'Audiència Nacional i l'ha deixat en llibertat, tot i que li ha retirat el passaport.
El jutge l'obliga a presentar-se en seu judicial setmanalment i li prohibeix la sortida de l'Estat. Mossos i Guàrdia Civil van detenir 4 persones en un dispositiu policial conjunt a Martorell, Sant Pere de Ribes i Mèrida, a Extremadura. Un quart detingut és un intern de Brians 2. Els agents van fer una entrada també a Rubí, però no van trobar la persona que buscaven, que és la que ara s'ha entregat voluntàriament. Els fets, recordem, estan instruïts pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i els altres detinguts també van quedar en llibertat.
I l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dimarts 2 paparazzis per fotografiar la presentadora de televisió Mariló Montero en topless a l'habitació d'un hotel a Polinèsia Francesa el 2015.
Les fotos les van oferir a la revista del Cor Lectures, que no les va publicar perquè no va obtenir el permís de la periodista televisiva. A més, Montero va demanar a un jutjat civil que impedís la publicació en cap altre mitjà i va guanyar una demanda per valor de 265.000 euros. També va presentar una querella contra el dret de l'honor i a la intimitat que ara jutjarà. La fiscalia demana l'absolució, però l'acusació particular demana 6 anys de presó.
Presó provisional per un docent acusat d'abusar sexualment d'almenys 9 menors d'edat a Argentona, al Maresme. L'home col·laborava amb 5 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona i feia activitats d'oci i campaments d'estiu i primavera per menors de 6 a 18 anys.
Durant l'escorcoll a casa seva, els agents li han trobat imatges sexuals de més de 70 menors diferents. Els agents consideren que es tracta d'un depredador sexual que es desplaçava per tot l'estat espanyol i també per l'estranger per cometre abusos. La Policia Nacional l'acusa d'agressió sexual, de corrupció de menors, de tenir pornografia infantil i de fer grooming. Els agents també han detingut la dona de l'investigat perquè en aquest cas l'acusen de conèixer les agressions a un exalumne acusat de demanar ajuda per accedir a material pedòfil.
I encara també presó provisional sense fiança també per l'home detingut a Terrassa, acusat d'agredir la seva parella. L'home està ingressat a l'hospital perquè després d'apunyalar la dona al domicili, un familiar es va intentar suïcidar.
Els fets van passar divendres passat. La magistrada investiga els fets per un delicte de temptativa d'homicidi. També ha acordat un ordre de protecció per la víctima i ha suspès el règim de visites de l'acusat amb els seus fills.
8 i 35 minuts. Gràcies, Núria. Fins ara. Anem als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Prova de foc pel Barça avui a Sant Mamés. Els blaugranes han de guanyar contra l'Atlètic Club per passar a semifinals de la Copa del Rei.
Duel entre els Reis de Copes. L'equip viatja avui al País Basc i ho fa amb Cancelo i Christensen. Tots dos van entrenar-se ahir amb normalitat amb la resta del grup i han entrat a la convocatòria de Xavi. Un Xavi que confirmava en roda de premsa que tots dos tindran minuts.
Estan bé. I segurament els dos tindran molts minuts, els dos. Sí, potser no els dos de titular, però... Sí, estan per jugar, estan bé físicament, es troben bé. Joao ja no té pràcticament cap molèstia, però vol forçar, vol estar, té caràcter, i Andrés igual.
Xavi ha assenyalat també que el partit d'avui és important i que juguen el títol a cara o creu davant un rival que no volien i que té un gran entrenador com és Ernesto Valverde. Xavi també admetia que davant el Betis a la Lliga van retrobar les bones sensacions, tot i que en el partit contra els bascos creu que serà difícil mantenir la mateixa possessió de pilota.
D'altra banda, el Girona ja és a les Balears per fer història a la Copa contra el Mallorca.
I és que si els de Mitchell eliminen els Balears, passaran a les semifinals de Copa per primera vegada en tota la història de l'entitat. Entrenador i plantilla afronten el repte amb il·lusió.
Partidàs difícil, complicat, que nosaltres necessitem la millor versió. És un repte espectacular per nosaltres. Ja he dit que és el repte de la il·lusió, de la motivació, de fer història, i la realitat és que l'equip està en un molt bo moment i volíem passar per fer història.
Una bona notícia i una dolenta a la convocatòria de Mitchell. La dolenta és que no hi és Juanpe per lesió. La bona és que ha entrat Eric, això sí, no està al 100%, i el mateix Mitchell ha confirmat en roda de premsa que és dubte pel maig de Copa.
I atenció a aquesta notícia. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha presentat una denúncia a la Guàrdia Civil després de la publicació per part de Gerard Romero d'uns àudios interns del VAR.
Corresponents al Madrid-Almeria, el polèmic Madrid-Almeria. La federació ha afirmat que, a més, manté oberta una investigació interna després d'aquest succés que considera extremadament greu i que espera que aviat es trobi resposta per poder depurar responsabilitats. També ha afegit al comunicat que s'adoptaran mesures per garantir la seguretat de totes les comunicacions, tot plegat després que Gerard Romero, a través de Gijantes, hagi tret a la llum 3 àudios més del duel on els blancs van aconseguir una victòria polèmica contra el cué de la classificació. Escoltem una de les seqüències.
Anular el penalti por esa disputa, para mí no hay falta. Era mi única duda. La acción le estaba dando vuelta, pero no. Es penalti, sin duda. Muy bien, mi niña.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Son los que me tenían incómodo.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però la cosa, Pol, no acaba aquí.
Sí, perquè Joan Laporta, el president culer, parla de competició adulterada a Mundo Deportivo.
No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos.
Laporta creu que és una vergonya el que va succeir al Bernabéu i opina que estan acostumats a lluitar, diu, contra els elements. El club, a més, una queixa formal al Comitè Tècnic d'Àrbitres, un CTA, que, segons la cadena SER, admet dos errors en les tres jugades polèmiques d'aquell partit. Un en la mà de Caiqui, perquè el VAR no valora una possible falta a l'inici de la jugada, i l'altre en l'acció de les mans de Vinícius, en la qual no es mostren totes les preses possibles a l'àrbitre de camp. Quelcom que ja va explicar ahir Jaume Roures, ho vam escoltar en aquest mateix programa, fundador de MediaPro, l'empresa que ofereix les imatges del VAR.
I el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 es celebrarà a Madrid a partir del 2026. L'acord amb Liberty Media s'extendrà 10 temporades fins al 2035 amb un impacte econòmic de 400 milions d'euros per edició.
El traçat de prop de 5 quilòmetres i mig recorrerà IFEMA i la ciutat esportiva de Valdebebas i serà semiurbà. Podrà acollir 110.000 espectadors en previsió d'arribar als 140.000. Serà el primer Gran Premi de Fórmula 1 a la capital després de més de 4 dècades fora de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso té clar per a què neix el circuit.
El Gran Premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser sencillamente el mejor, porque somos aquí, así, los de Madrid, y así es como hacemos todo.
Un dels punts forts del projecte és la sostenibilitat. Es preveu que el 90% dels espectadors podran arribar al paddock en transport públic, una prioritat en la nova era de la Fórmula 1.
Déu-n'hi-do, Isabel Díaz Ayuso, el millor premi de Fórmula 1 d'Espanya, internacional, del món i, si cal, de l'univers. I el CEO de la Fórmula 1, però, no tanca la porta al Gran Premi a Catalunya.
En una entrevista a la web de la Fórmula 1, Stefano Domenicali considera que l'arribada al calendari de Madrid no significa necessàriament que Barcelona hagi de saltar. El màxim responsable és conscient de l'augment del seguiment de l'esport al conjunt de l'Estat i confirma els contactes entre Fórmula 1 i Catalunya per mirar de renovar el contracte més enllà del 2026, que és quan acaba.
Unes converses, Pol, que també confirmen des de fa dies el govern català.
Ahir mateix el president aragonès va tornar a afirmar que el diàleg amb Fórmula 1 avança satisfactòriament sense comparacions.
Más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades, seguimos trabajando para extender más allá de 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña de Fórmula 1 y, por lo tanto, el trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando y, en este sentido, nosotros nos preocupamos para mejorar las oportunidades de Cataluña sin compararnos con nadie.
Per la seva banda, l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, no tem per la continuïtat de la Fórmula 1 al circuit.
Barcelona-Montmeló és un circuit molt consolidat al circuit de grans premis, que té signat contracte fins al 2026 i que negocia i treballa amb molt bona sintonia amb Fórmula 1 per continuar realitzant grans premis molts i molts més anys.
Rodríguez destaca que la de Madrid és una proposta diferent a la catalana amb un traçat urbà complementari al de Barcelona, mateixa línia en la qual es mostra l'expilot i ambaixador de l'escuderia Ferrari, Marc Gené, que ha assenyalat a l'estel migdia d'aquesta casa que les coses s'estan fent bé i que hi ha la possibilitat que els dos premis, en aquest cas Barcelona i Madrid, acabin coexistint.
No hi ha molts països que tinguin dos grans premis. Tampoc ens hem de ser il·lusos en aquí, no? És cert, no és quelcom que hi ha molts països que en volen dos i nosaltres en tenen dos. Però sí que hi ha casos que n'hi ha que en tenen dos. I amb dos pilots espanyols com tenim, i aquest interès que té ara mateix la Fórmula 1 aquí a Espanya, i a Catalunya en particular, amb l'històric que hi ha de més de 30 anys, doncs jo crec que si fem les coses bé no tenim per què tenir por a que hi hagin aquests dos grans premis i no es canibalitzen, realment. És a dir, no n'hi haurà un que tingui més interès que l'altre.
Per acabar amb el carrusel de reaccions, l'Ajuntament de Barcelona ha més una nota als mitjans en la qual manté el seu compromís amb el circuit i obre la porta a incrementar l'aportació econòmica actual per garantir la competitivitat de les instal·lacions de Montmeló.
Parlant de coexistir entre Barcelona i Madrid, això ja es va intentar amb un festival de música, el Primavera Sound, i va passar el que va acabar passant. Ara bé, pel que fa a Fórmula 1, quins són els escenaris, Pol?
La presentació d'ahir a Madrid va inquietar els aficionats catalans, però no pas les institucions. Govern, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Montmeló i circuit han sortit al pas en un front comú que s'ha vist reforçat per les declaracions de Domenicali, que fins ara no havia dit res de les especulacions d'una manera tan decidida. La Fórmula 1 creix a Espanya, tots els actors estan disposats a dialogar i fins i tot a portar més diners, com dèiem l'Ajuntament de Barcelona en aquest últim cas. Per tant, la pilota està a la taulada de la Fórmula 1. En un context de nous circuits urbans amb espectaculars inversions, haurà de decidir Domenicali si vol mantenir tenir un traçat històric amb una major dotació econòmica o si ho aposta tota la carta de l'espectacle i els milions. Madrid tindrà Fórmula 1 el 2026, això és una realitat, però Catalunya també en podria tenir i més enllà d'aquesta data.
I parlem també de tennis perquè Carlos Alcaraz buscarà aquest matí a partir de 3:15 el bitllet de semifinals de l'Obert d'Austràlia, ho farà contra l'alemany Alexander Zverev.
Efectivament, el número 2 i 6 de l'ATP respectivament s'enfrontaran en un partit del voltatge i moltes consonants que es preveu igualar tenint en compte el balanç de victòries i derrotes. Les 7 vegades que s'han enfrontat, Alcaraz ha guanyat 3, mentre que Zverev ha fet un total de 4. Recordem que el murcià ve de guanyar el sèrbic Kecmanovic als vuitens de final, mentre que Zverev va emportar-se la victòria davant del britànic Norrie en un partit molt ajustat que es va decidir al tie-break del 5-7.
Tot plegat a l'espera del que passi avui als partits entre Alcaraz i Zverev i entre Medvedev i Hurkacz, que es definirà la segona semifinal del torneig. Ja se sap qui seran, però, els protagonistes de la primera.
Ni més ni menys que el número 1 mundial Novak Djokovic, el número 4 al rànquing Jannik Sinner. Ahir el sèrbi es va desfer en 4 sets i gairebé 4 hores del nord-americà Taylor Fritz, mentre que Sinner va derrotar en 3 sets i 2 hores i mitja, una mica menys, el rus Rublev. 6 cops s'han enfrontat Sinner i Djokovic amb un balanç de 2 victòries per l'italià i 4 pel sèrbi. Això sí, cal destacar que les dues últimes victòries aconseguides per Sinner han estat en els últims 3 enfrontaments que ha protagonitzat amb Djokovic a la fase de grups de les fases finals de l'ATP de Turí i a la Copa Davis, motiu pel qual es preveu una semifinal ajustada.
I finalment parlem d'NBA perquè sanció de 25 partits per un jugador que ha utilitzat drogues per millorar el seu rendiment.
Parlem de Tristan Thompson, que ha violat el programa antidrogues de la competició i ha estat apartat de l'NBA després de donar positiu en Ibutamoren i LSD-4033, dues substàncies que milloren el rendiment. És un dels càstigs més severs que recull l'NBA per aquest tipus de conductes. El jugador dels Cavaliers serà suspès de sou i feina per 25 partits, els mateixos que va rebre J.A. Moran fa unes setmanes per enregistrar-se amb un arma a la mà. Ha estat, sens dubte, la temporada de la sancions a l'NBA, sumen aquestes dues i la de Damon Green per agredir diversos jugadors al llarg de la seva carrera.
9:15 del matí, gràcies, Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, avui comencem parlant de números, com sempre, eh? Sembla que ens agraden aquí les matemàtiques.
Molt.
Parlem d'un càlcul que es diu el rellotge de l'apocalipsi. El nom no inspira molta confiança, diu, sembla que la cosa no serà un bon càlcul, no? Efectivament, no és
prefereixo
un bon
càlcul. Prefereixo el de Casio, diguem-ne, saps?
Sí, vale. Totalment. Aquest càlcul, el rellotge de l'apocalipsi, serveix per alertar de la vulnerabilitat mundial i també per pressionar, doncs, els governs de tots els països que emprenguin accions, que facin alguna cosa, perquè sembla que, doncs, el món no acaba d'anar del tot bé. Doncs llavors, segons aquest càlcul que es fa cada any, ens queden, és que és bèstia, eh? Només 90 segons per desaparèixer.
Des d'ara?
La humanitat.
Doncs compte, eh?
No, o sigui, clar, a veure, ah. O sigui, és un rellotge, us heu d'imaginar el rellotge d'agulla, de tota la vida, saps? Sí. No el digital,
el que hi ha qualsevol estació de tren.
Ara. El de la Puerta del Sol de Madrid.
El de la cuina d'IKEA.
El de la cuina d'IKEA.
Bé, també és
de qualsevol altra Marta.
Marta. Moltes Martes en cuines d'IKEA.
Marta.
Exactament. Doncs llavors, en aquest rellotge, us heu d'imaginar que l'agulla que marca els segons està només a 90 segons, per tant, un minut i mig, entre cometes, arriba al punt de les 12 de la mitjanit, que les 12 de la mitjanit marcaria el final. És una metàfora, no? Evidentment no és una cosa real, no és que ara quedin 90 segons, però sí que és com que serveix per alertar-nos de, ostres, tu, vull dir, anem fent alguna cosa perquè 90 segons, vull dir, estem al punt. Llavors, fa uns quants anys, de fet fa bastants anys que es fa aquest càlcul, des del 1947, poc després de la Segona Guerra Mundial, quan hi va haver-hi l'esclat de la guerra nuclear, llavors van posar mans a les mànigues, o mans a les mànigues?
Mans a l'obra.
Però
van fer mans i mànigues.
Això t'ho has tret de la màniga. Això m'ho he tret de la màniga. I no hi ha una expressió que diu alguna
cosa? Mans i mànigues.
No, jardí.
Que van anar per feina el 1947 ara. I van començar a calcular, doncs, això. I qui ho calcula? Doncs un grup de científics que estan sota el nom de Bulletí dels Científics Atòmics, que us podeu imaginar que són eminències molt prodigiosos, són els millors científics del món.
És una banda que es diu Bulletí dels Científics Atòmics?
Sí, té un nom. Té nom a banda, eh? Té nom a banda.
O de disc.
Té nom a banda, sí.
No, té nom a banda. El Bulletí de Científics Atòmics, amb seu a Washington,
que fa... De disc de Manel, eh?
Sí.
Realment sí, eh?
Dels millors professors europeus, el Pujetí dels científics atòmics. No, doncs han col·locat aquest any, ahir, de fet, aquestes agulles al rellotge, en aquest punt corresponent als 90 segons per arribar al punt de les 12 de la mitjanit. Tot i que encara queden 90 segons, asseguren que estem en un nivell de perill com mai s'ha vist. O sigui, ens alerten moltíssim. Llavors, el que més preocupa els científics, primer de tot, és l'amenaça de l'ús d'armes nuclears a la guerra d'Ucraïna. I llavors això que va de la mà als esforços de la Xina, Rússia i els Estats Units doncs, per modernitzar tots els seus arsenals nuclears. Això és el que més preocupa. Llavors, amb totes aquestes variables sobre la taula, els científics creuen que hi ha més risc que esclati una guerra nuclear per un error de càlcul.
Ai, compte aquí,
per un error de càlcul.
Per un error de càlcul. O sigui, no és tant la intenció, sinó que amb tot això sobre la taula hi hagi un error de càlcul, digue-li com vulguis, i
entra
una guerra
amb un cafè i el deixa
i damunt sobre el botó.
Genial, sí, sí. Cosetes que passen. Llavors, això és el que més els preocupa, però, evidentment, aquests científics, com us podeu imaginar, no deixen de banda la crisi climàtica que estem patint, el canvi climàtic, l'augment de temperatura, llavors l'escalfament global és com el punt número 2 que més els preocupa, i només fa falta que recordem, no, que aquest 2023 hem viscut l'any més calorós de tota la història. O sigui, si més no és per tenir-ho present. Llavors, també, un altre punt que tenen en compte i que crec que molts més governs l'haurien de tenir més present és la famosa intel·ligència artificial.
Skynet.
Skynet, ja veuràs tu, ja.
Llavors, el que diuen és que alerta amb la intel·ligència artificial perquè té un gran potencial militar i també de desinformació. Llavors, el que diuen és que els països haurien de començar a regular la intel·ligència artificial i prendre mesures doncs, perquè no sigui tan perillosa, que pot tenir coses bones, ja ho sabem tots, però que si no se'n regula també té molt potencial, llavors potser hauríem de començar a regular-ho.
L'altre dia la Romba a casa va fer coses raríssimes.
La meva també. Saps què va fer? Va sortir de casa. Perquè tenia la porta mig oberta i mira que té el recorregut marcat. Doncs va fer com mitja volta per sortir de casa i jo Rumba cap a casa, no s'escolta el passadís.
Em mirava malament la Rumba. Sí. Què estàs mirant? Vam quedar una estona mirant-nos fixament la Rumba i jo.
Et vas quedar...
I jo vaig notar que estava pensant, aquest tio el mataré.
És que jo crec que la Rumba es va quedar peret.
Uau.
Bueno, jo m'aixeco i marxo, o sigui, anem-nos tots i ja està. I tanquem Radio Estel.
No, és que les rumbes poden ser perilloses, eh? La meva, amb l'alfombra, no acaba de portar bé passar no. A l'alfombra i fa destrosses. No, i ara, molta atenció a tothom, perquè aquí estem per lligar conceptes. Llavors, avui en Joan ha començat el programa parlant de la candidatura als Oscars, de les nominacions, etc. No? Doncs ara veureu com, bum, tot està lligat, perquè resulta...
No facis bum parlant de nuclears. Saps el que em vull dir?
No ho he pensat, perdoneu.
Bum, Oppenheimer.
Ai, oi. No, mira, d'aquí va. Ah. Doncs que un dels científics que va participar en aquest càlcul, perquè es fa des del 1947, és, atenció, Oppenheimer. Oppenheimer va participar en aquests
càlcul.
Sí, no el de la pel·lícula, el real. Oppenheimer real.
No Cillian Murphy.
No sé, aquí a vegades s'ha d'explicar tot. Doncs
l'Oppenheimer... Va aparèixer fent-se passar, s'ha escollit.
Exacte.
Doncs sí, va participar en aquest càlcul, no només ell, sinó també Albert Einstein. Quan us he dit que era un grup de prestigiosos, és que són dels més prestigiosos, i resulta que aquesta, com era allò, el butlletí
dels científics
atòmics, es va crear el 1945 per alertar el món sobre el perill de la catàstrofe nuclear, i llavors resulta que eren un grup de científics de la Universitat de Chicago que havien participat en el projecte Manhattan, el famós projecte de Manhattan, que també apareix a la pel·lícula d'Oppenheimer. Sí. Llavors, que aquest projecte, recordem, doncs, era per fer les primeres bombes nuclears, doncs aquest grup de científics no estaven a favor que les bombes nuclears caiguessin sobre la població i van crear aquest butlletí dels científics atòmics.
Doncs vinga, va, sortim d'aquest jardí nuclear i ens expliques més cosetes a la cara bé.
Llavors, ara parlarem d'una cosa que crec que cada vegada està més de moda i n'hi ha, si més, és perillosa, és molt perillosa i s'ha d'explicar.
Més que una bomba atòmica?
No tant, però sí que és una cosa que comença a estar de moda que hauríem de començar a deixar enrere, perquè al final l'objectiu de tot plegat és fer-se una fotografia.
Ai, compte.
I per fer-la fan una cosa molt perillosa, com escalar la Torre Glòries de Barcelona sense permís, però el més important, sense cap mena de protecció. No és la primera vegada que passa. De fet, jo estudiava a la universitat que hi ha al costat i ja havia vist alguns escaladors temeraris pujant la Torre Glòries, que suposo que molts dels que ens esteu escoltant teniu al cap com és la imatge de la Torre Glòries. Si no, us heu d'imaginar un edifici de 34 pisos, 140 metres d'altura.
És que és...
És molt alt i, a part, té una forma que no és recta, sinó que fa una mica de...
De supositori, de supositori.
Sí, 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 sí. Llavors...
Ja ho veia. Que anàvem cap aquí.
Però vull dir que no, que és més complicat encara d'escalar i molt més perillós. Llavors, ahir tornàvem a veure la imatge d'un escalador, doncs, pujant la Torre Glòries amb la intenció de fer-se un selfie quan arribés a dalt, pujar-lo a la xarxa social, suposo. També està molt de moda, vull dir, no és el primer vídeo que m'apareix a les xarxes socials de fent coses d'aquest tipus.
Publiquin també la foto a la detenció.
Sí, evidentment el van detenir.
De frente i de perfil.
Els Mossos d'Esquadra estaven a dalt de tot de la torre.
A dalt? Esperant-lo així?
Esperaven a dalt. Clar, en algun moment havia d'arribar a dalt, no?
Llavors...
El miraven com la teva rumba.
Sí, sí, sí.
Exacte, igual.
Vine, vine, acaba de pujar i ja baixarem.
Ja,
ja, ja. Baixarem junts.
No, no, doncs l'esperaven a dalt, el van detenir. De fet, ara aquest escalador s'enfronta a una multa de fins a 600 euros per escalar la torre. Ah. Però és que, clar, valia...
Em sembla poquet, eh?
Sí, a mi també em sembla 600
poc. 600 euros,
bueno. A mi em sembla... No seré jo qui posi la multa, però penso que... O sigui, déu-n'hi-do la que valia, perquè, clar, es va haver de tallar el carrer Badajoz, que passa per allà, es va haver de cordonar tota la zona, es van haver de destinar, doncs, dotacions dels bombers, del sistema d'emergències mèdiques, vull dir, Mossos d'Esquadra, tothom estava pendent, sense deixar de banda els turistes o la gent que passejava per allà, que es quedava bocabadat veient una figureta humana així petiteta escalant la Torre Glòries, o sigui, imatge...
Em fa molta gràcia quan aquest tipus de notícies que es diu, no tenia el permís, algú algun cop donaria el seu permís com a institució perquè un petit zumbat escalés 140 metres?
Mira,
sense protecció, destinant-hi cossos de seguretat i amb el perill de que pugui caure i fer mal a altra gent? Vull dir, algú de debò des de les institucions donaria permís a això? Pregunto.
Veig emprenyat, eh?
No, és que em sembla una barbaritat.
Sí, sí.
Pol, doncs no ho faré. No,
jo menys encara. Tinc un permís terrorífic.
No, i a part, poc se'n parla també dels treballadors que estan a dintre la Torre Glòria, que és veure algú que dius, em neteja en el vidre o és l'Spiderman?
La imatge? Perquè... Sí, sí, sí.
No, no, clar, perquè és tot en finestra, llavors...
Està saludant. Hola.
Sí, bon dia. La reacció i passa Spiderman per aquí pel costat.
No, no, ha de ser... Jo recordo que l'any passat que sí que hi havia permís i no era ben bé un escalador, però era una persona que va creuar el Passeig de Gràcia per sobre un fil. No us en recordeu de la notícia?
Sí, sí, això va ser per fer una pel·lícula.
Sí, sí. No, va passar realment l'any passat a Barcelona.
Sí, sí, a Barcelona.
Ah, val, sí, no, però és el mateix.
És el mateix, ah, tio, eh? Però sí. Aquell ho va fer a Nova York.
A Nova York, em sembla.
A Barcelona, això era un permís. Llavors, he portat aquí dades curioses, que és que, com deia, no és la primera vegada que un escalador arrisca la seva vida per pujar en aquest icònic edifici, i l'escalador més famós que s'ha enfilat a la Torre Glòries és un escalador que es diu Alain Robert, té 60 anys.
Com deu?
Se'l coneix com a l'Spiderman francès, no ens sorprèn el nom.
L'Epiderman. L'Epiderman.
Per què?
M'agrada molt. No me l'esperava.
Tu amigo i vecino, Epiderman.
L'Epiderman ha pujat fins a 5 vegades la Torre Glòries i també l'última vegada, o sigui, la cinquena vegada que l'ha pujat ho ha fet acompanyat del seu fill, que dius, no sé fins a quin punt.
En sèrio?
De debò, de debò. A veure, que el fill, si té 60 anys, en deu tenir 30 aproximadament, vull dir que no és un nen petit, eh? Però... No sé, són d'aquelles coses, hi ha qui té passió pel ciclisme i li ensenya el nen a anar en bicicleta, no sé fins a quin punt puja edificis com la Torre Glòries de 40 i pico pisos, és un bon...
I s'ha deixat un mínim de 3.000 euros en sancions, aquest senyor.
Grans càlculs.
Clar,
és així, mínim, eh? Em pensa que el fill deu ser Le Petit Arany.
Le Petit Epidemon.
Ai.
Com a nom artístic és excel·lent, eh?
És excel·lent.
L'Epidemon.
Escolta, acabem amb musiqueta?
Sí, i no és francesa, és musiqueta catalana en aquest cas. I avui acabem amb la nova cançó de Sara Roy, suposo que us sona el nom.
Xema, i tant.
És una cantautora catalana. Aquesta cançó que acaba de publicar es diu Cor de cendra i tracta sobre la pèrdua i sobre el record. Llavors la Sara l'ha dedicat a un familiar que ja no hi és i segons diu, i això és superbonic, cito textualment, vetllar pel record de la gent que hem estimat és el més bonic que podem fer. Anem omplint el nostre cor de cendres i aquestes ens fan ser les persones que som. Llavors, és una lletra molt bonica, amb un missatge encara molt més bonic. I, per cert, que torna a utilitzar la guitarra acústica, només està acompanyada d'una guitarra acústica que li queda superbé i, si us sembla, acabem amb Sara Roy. I
gràcies, Alma.
Tot algun dia marxa i és poc el que es queda. Avui miro les fotos on tu ja no hi ets. Van passant